Endins, 7 dies d'església des de la diòcesi de Terrassa. La carta de navegació.
Molt bona nit, bons amics, bons oients. Ara escoltarem la carta dominical del nostre bisbe, Josep Àngel Sáenz Meneses.
El missatge que el Papa Francesc ha enviat per aquesta jornada del Domun s'inspira en el profeta Isaías i la seva resposta a la crida de Déu ha estat escollida com a lema: aquí em tens, envia-m'hi. El profeta Isaías tingué una visió en la que es trobà en presència del Senyor i l'envaí un temor gran i un sentiment profund d'indignitat. Davant la santedat de Déu, és conscient de la seva pròpia impuresa i petitesa. Però en la visió, un serafí li purifica els llavis amb una brasa i d'aquesta manera és alliberat dels seus pecats. Després, quan sent la veu del Senyor que deia «Qui enviaré? Qui anirà per nosaltres?», ell, sentint-se disposat per respondre a la crida, exclama: «Aquí em tens, envia-m'hi». Isaías s'ofereix al Senyor sense saber exactament a què s'ofereix ni on serà enviat. Amb les seves paraules expressa una disponibilitat absoluta al servei de Déu, que accepta l'oferiment i li indica quina serà la seva missió, que resultarà una mica estranya i desconcertant. Haurà de proclamar un seguit d'advertiments que li comportaran, d'una banda, el menyspreu de la classe dirigent i, d'altra banda, la indiferència del poble, encara que quedarà una resta fidel a Déu. Isaías denunciarà la tendència a la idolatria i farà front a la frivolitat dels personatges de la cort que malgastaven en luxes mentre els pobres i desheretats no tenien el necessari per viure. També reprendrà la falsa religiositat dels qui pretenen justificar-se davant Déu amb sacrificis i ofrenes al temple, però sense mostrar contrició, d'acord ni comprensió envers les necessitats del proïsme. Avui ens toca a nosaltres respondre com el profeta Isaías: aquí em tens, envia-m'hi. Som batejats, som apòstols i repetim amb Sant Pau: jo no puc gloriar-me d'anunciar l'Evangeli i estic obligat, i pobre de mi que no ho fes. Els membres de l'Església som enviats a continuar la missió de Crist a través de la caritat, amb la que estimem Déu i el proïsme, i desitgem que tots els éssers humans participin del goig immens de la vida de fills de Déu. Malgrat que han transcorregut 2000 anys, la tasca no està completada encara. Més aviat ens trobem en els inicis, i Déu continua buscant a qui pot enviar al món per donar testimoni del seu amor, de la seva salvació del pecat i de tot mal. Enguany, la celebració del Domum coincideix en la data de l'ordenació de 4 nous sacerdots per la nostra diòcesi de Terrassa: Enric, Gustavo, Jean Damascene i Àlex. Han finalitzat la seva preparació per al sacerdoci i reben el presbiterat per viure lliurats al servei de Déu i de l'Església. Aquest any, que passarà la història pels sofriments i desafiaments que ha produït la pandèmia de la Covid-19, hem d'aconseguir que no minvi la intensitat del nostre compromís missioner i que les dificultats i contratemps siguin ocasió de revifar amb un nou impuls l'acció missionera de l'Església. Tinguem present que a les terres de missió les dificultats i penalitats són incomparablement més grans que les que nosaltres patim. Però el mandat missioner manté tota la seva vigència i l'Església ha de portar-lo a terme amb el mateix entusiasme i generositat que els apòstols i tants missioners al llarg de la història. Crist ressuscitat és present en la seva Església i la força de l'Esperit Sant és la nostra força. Maria és l'estrella que guia la nostra missió. És l'hora, doncs, de viure i expressar la comunió eclesial amb la nostra pregària, amb el recolzament i la proximitat, i amb la nostra generosa col·laboració econòmica.
Com remem? Els nostres testimonis.
Bona nit, mireu, avui hem fet una gravació una mica atrevida. És una residència on en aquests moments hi ha, a part de molts residents, doncs hi ha ben bé un 60% d'aquests residents amb el Covid. Tot està portat amb una, un protocol molt, molt contundent, i nosaltres hem sigut una mica atrevits. Hem entrat a través del telèfon amb una bona persona, el Sebastián, un home doncs, que ara està en aquesta residència, lluny del lloc on vivia, a la nostra diòcesi, i ell ja veureu amb el seu caràcter, no sé com ens contestarà, però és un intent important, perquè què passa? Què pensa? Què sent? Perquè moltes vegades parlem i donem les notícies des de fora, i avui hem entrat una mica a dintre, sent atrevits, i després dir-vos que el Sebastián és un home sorpresiu. Penseu que el que contestarà doncs és una aventura, i jo no sé exactament com reaccionarà. Una mica de por pues sempre hi ha, perquè no saps doncs com ell entendrà, tot i que li he explicat, doncs penseu que també els avis tenen aquesta dificultat de comprensió, tenen aquesta dificultat d'entendre. Després també doncs ens movem amb un mòbil, i el seu mòbil precisament no és una meravella de mòbil, però aquí està. Per tant, us presento una persona interessant, una persona que ara li hem fet un tractament a l'hospital important, una persona que no té Covid, una persona que està plena de gent al voltant que té Covid, una persona que està aïllada a l'habitació, i una persona que té un mòbil una mica dificilot, i una persona que quan li faci les preguntes no sé exactament què entendrà o no entendrà, però sí que veureu que les seves respostes són respostes profundes i respostes molt pensades, perquè el que és interessant del Sebastián és precisament aquesta capacitat que té de profunditat en el pensar. Us invito, amics, amigues, a escoltar aquesta entrevista, molt diferent a totes les altres, però estic segur que serà del vostre interès. Bueno,
sí,
de tu mano vamos a ver cómo se vive en esos tiempos del COVID en una residencia de abuelos.
Yo soy una persona parca y hago algunos aforismos. Si es de forma individual la pregunta, la vivo pues con alegría, porque esto nos hace reflexionar para ser más hombres cada día, y no aprendemos nunca.
¿No aprendemos nunca?
No aprenderemos ni aprendemos nunca.
Madre mía.
No porque el hombre esté limitado, sino porque el hombre es estúpido por naturaleza.
Me encanta. ¿No has perdido los trazos geniales de tu agudeza? ¿Y tienes rinconcito para hacer un poco de poesía?
Mi cerebro es poesía, y cada día, cada hora, cada minuto pienso en poesía. O sea que pienso en el hombre continuamente. El hombre es poesía.
Y entonces, cuando, por ejemplo, sabes que muchos de los que están aquí están con el tema del COVID, porque ahora en tu residencia hay muchos, ¿tú tienes miedo? ¿Tú estás tranquilo? ¿Cómo te encuentras?
Yo no tengo miedo a nadie, solamente tengo miedo a mí mismo. Yo creo el miedo yo creo el miedo. Y con esto, pues, divago, vivo y vivo.
Y cuando, por ejemplo, te encuentras encerrado en una habitación y no puedes, porque te llevan la comida en la habitación y...
Pero yo creo que todos somos servidores. Y cuando una persona, pues, ha hecho su camino y ha terminado su camino y ya no se puede, pues tiene dificultades, hay otros que te ayudan, pues, que te ayudan. Y así en la humanidad, pues, un poco hacer camino y ayuda continuamente. Se renueva cada día, cada eternidad.
Pero claro, antes, por ejemplo, uno le ayudaban y entonces pues veía el rostro del enfermero, de la enfermera, del doctor, de la doctora. Venía a la hora de comer y estabais juntos. Venía alguien y hacía a lo mejor algún taller. Cuando todo esto está en silencio, cuando la enfermera está vestida que parece un astronauta, ¿cómo se vive?
Mira, yo creo que su trabajo es frío, pero su corazón es caliente.
Esto es importante. El trabajo es frío, pero el corazón es caliente.
Sí.
¿Y cómo a los que no te podemos ver, a los que estamos fuera, a los que te recordamos, cómo tienes la memoria de todo lo que has vivido?
Yo quiero manifestar en esta, con esta pregunta, que esto, la existencia es un vacío, se olvida. Lo que nos espera es aquello que conocemos, pero no queremos conocerlo.
Y el tema de Dios, ¿cómo piensas en él? ¿Piensas en él? ¿Te agarras a él? ¿Te lo miras con distancia?
Mira, primero hay que poner a Cristo, segundo hay que poner a Cristo y tercero hay que poner a Cristo. Y nada más, todo viene dado.
Se nota de verdad, Sebastián, que estás especialmente profundo, es decir, no, por eso tenía tantas ganas de llamarte, porque tú no tienes palabras al uso, tú tienes esa originalidad, esta cosa tan propia, ¿no? Yo te lo agradezco mucho que vivas con esa profundidad de reflexión.
Esto no es un don, no es algo de... Es una experiencia de la vida que con mis semejantes, que he profundizado, pero de vez en cuando. Y he llegado a la conclusión, bueno, si se puede llamar conclusión, de que, bueno, pues, nos espera algo, pero no sabemos cómo expresarlo, ni el conocimiento de ese algo. Es un conocimiento, pero que nos arrebata y que nos dirigimos hacia él. Él nos espera. No sé cómo, pero él nos espera, porque él está y estará siempre.
Y una cosa, Sebastián, tú estás hablando con una profundidad grande de lo que estás viviendo, pero también ves un poco ese tiempo donde hay mucha incerteza, donde todo el mundo anda nervioso. Hay gente que tiene unos problemas de salud importantes, hay gente que tiene problemas económicos importantísimos, hay inseguridad laboral. Desde tu habitacioncita, ¿cómo ves este momento histórico que estamos viviendo?
Si el hombre tiene problemas es porque no se ha mirado a uno mismo, no se ha mirado interiormente. Este es el problema más grave de la humanidad. Hay que mirarse a uno mismo para reconocerse y para conocerse a uno mismo sin este requisito, y está en convivencia con los demás, y después darse siempre a los demás, darse, porque dar siempre recibir y recibes siempre más en la vida de lo que das, siempre.
Yo creo que necesitaríamos unas palabras para que nos dieras un poco de esperanza, porque te lo juro que ves a la gente con muy tensa, muy hundida, con el estado de ánimo muy bajo.
La gente está en baja de ánimo porque es muy influyente, sigue a los demás y no sigue a uno mismo. La clave está en seguir a uno mismo y no influenciarse por nadie, absolutamente por nadie. Ser uno mismo, ahí está la clave, ser uno mismo.
Bueno,
y
dejar bueno,
más
bueno.
Que los demás.
Oye, me dejas impresionado porque estoy como si estuviera llamando la puerta de un ermitaño y me dijera palabras sabias, sabias, sabias. Yo te lo agradezco mucho. Y tienes que portarte muy bien.
Dime.
En una residencia uno tiene que portarse muy bien, ¿no? Si a uno le apetece un cigarrillo, lo tiene difícil, ¿no?
Mira, yo soy un poco... El humor me sale algunas veces. Yo lo único que necesito de esta residencia, y lo digo de broma, ¿eh?, es un puto cigarrillo.
Perfecto. O sea que... Es que un cigarrillo salvaría muchas cosas, ¿eh? Eres genial.
Lo digo de broma, ¿eh?
No, ya lo sé. Si la gente oyente capta perfectamente lo que es ironía, pero ya va bien que uno, cuando está con tantas prohibiciones, diga, a mí ahora lo que me apetece es un cigarrillo. Me parece genial. Oye, mil gracias por atendernos. Muy contento de oírte y especialmente muchas gracias por todo lo que has dicho. Un abrazo muy fuerte, ¿eh?
Ah, pues a ti, Tony.
De acuerdo.
Y agradecido, pero de verdad, agradecido. Ya nos veremos si el tiempo pues nos lo permite.
Exacto.
Y no sé si esto es una entrevista para el exterior, pues solamente pues hay que decirle a la gente que sea pobre en espíritu, y que deje todo lo demás, todas las tonterías, pues, para los demás, pero no para uno, no para uno mismo.
L'hem escoltat. Ja ho heu vist, pobret. No sabia si estava parlant amb mi directament o ja estava parlant per la ràdio. Estava un poc confós. L'hora també ho porta. Després veureu que és atrevit i quan diu alguna paraulota la diu, però no l'esborrem aquestes paraulotes, perquè així teniu més el sabor del que diu ell i de com ho diu, que és important. Després fixeu-vos que en tot el que ens ha dit prevaleix dos coses. Per molt malament que ho estigui passant, està agraït. Després veureu que no té por i té molta menys por del que nosaltres podem pensar que es pot tindre allà dintre. Està agraït d'aquells que l'estan atenent i ha dit aquella paraula que a mi m'ha sorprès més. Sí, pot ser tot molt fred, però el que és calent és el cor. És especial. Després ha tingut el moment sublim de la cigarreta, i ho he dit amb una gràcia. Després, com tots els avis que estan en una residència amb aquella mica de por que queda de no trencar les normes, ha anat dient però això és broma. I després, com heu vist, doncs l'orella també era una mica difícil, tant per l'aparell que utilitzava, un mòbil pobrissó molt tronadet, i que també les orelles doncs tenen el seu temps. Però mireu, jo estic content, hem pogut entrar en la seva habitació, li hem pogut donar veu, i és una manera de dir, bé, un programa de la diòcesi escolta la veu d'un feligrès, un senzill feligrès que té molt poquet, que està ben atès, i són d'aquests anònims que estan en les residències. Jo voldria que avui, aquest vespre, que té una mica d'humor, i vull adreçar al final unes paraules precisament per subratllar la importància de l'humor, ara voldria convidar-vos a pregar per aquesta pandèmia, per la situació d'aquests avis que viuen una soledat que ara és més soledat, que viuen una fragilitat que ara és més fragilitat, que viuen unes circumstàncies molt seriosament difícils, però que darrere de cada avi hi ha un tresor. Quan es troben en circumstàncies molt difícils, moltes vegades surt el més lluminós, el més preciós, el més encisador de la seva vida. Doncs preguem molt, molt seriosament per ells. I com no, pregarem pels molts que hem perdut pel camí. Tots n'hem perdut, sacerdots, religiosos, religioses, moltíssims laics, gent gran, el pare, la mare, l'avi, l'àvia, gent que estimem molt i que han apagat els dies en temps de Covid i no hem tingut aquesta possibilitat d'estar a prop. L'oració és capaç de lligar i d'apropar aquestes distàncies. Que el programa d'avui sigui una invitació a pregar per ells. Però precisament per això no vull acabar només amb aquesta tonalitat. Ara bé, una reflexió sobre l'humor. Mar de Galilea.
El ressò de la setmana.
I què és l'humor? Hi ha una cosa que és sorprenent, però recordeu aquella paraula l'humus? I l'humus, doncs, és tot aquell moll que dona fecunditat, vida, en aquelles plantes, en aquells arbres, en aquell bosc. I una miqueta l'humor quan és sa, l'humor quan té una tendresa per la persona, l'humor que vol tractar a la persona amb exquisitesa, l'humor que s'apropa més a una ironia que s'allunya de fer mal, l'humor que no vol posar en ridícul i despullar de dignitat a una persona, l'humor que no pretén fer mal, l'humor que vol apaivagar l'atenció, l'humor que vol dir que allò que tenim per tant important tal vegada no ho és tant, l'humor que diu el que no es pot dir d'una altra manera perquè sigui escoltat. Aquesta cosa tan sorprenent dels pallassos, que aquell, el savi, està tot esblanqueït i el que és tonto no és tan tonto, i el que és tonto tonto és l'August. És que August, amb nom d'emperador, i per quin motiu? Perquè amb la seva gresca, amb la seva manera de fer, provoca una lucidesa on tothom posa les coses una miqueta al seu lloc. Ni allò que tenim per tan greu és tan greu, ni allò que tenim tan oblidat no ho hem d'oblidar tant. Una mica avui quedeu-vos amb una coseta. La situació no és fàcil, però davant d'aquesta gravetat no ens podem quedar despullats d'esperança i no podem tindre una por que ens immobilitzi. Per això l'humor llima i diu: vés a saber d'on ve tot això. I a la vegada diu una veritat: no en sabem pas tant del que està passant, ni nosaltres ni els experts. Es posa en evidència la nostra petitesa. Això el pallasso sap fer, i el pallasso diu, i en el pallasso sempre hi ha una saviesa que és bona per escoltar. I per acabar, aquella cosa que va aconseguir Charlie Rivel: va sortir maquillat, però l'infant no reia, l'infant va plorar, li feia por aquell maquillatge. Però resulta que llavors Charlie Rivel va començar a plorar de la mateixa manera que l'infant. Llavors l'infant comocut es va treure el seu xumet i li va donar a Charlie Rivel, i l'infant somreia perquè no volia que aquell senyor estigués trist. Va ser un èxit, va ser el màxim d'empatia entre l'infant i el pallasso. Bona nit.
Adéu-siau, que tornarem a remar.